Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
El peix és la principal font de proteïnes de quasi 1.000 milions de persones a tot el món. Tot i així, més del 30% de peixateries comercials operen a nivells insostenibles. Aquest és un problema cada vegada més urgent pel que no existeixen solucions fàcils. La clau està en desafiar el sistema canviant la nostra manera de valorar i apreciar els diferents tipus de productes que el mar ens ofereix i replantejar-nos el que hem fet fins ara amb les parts comestibles. Com tot això, ho trobareu en un nou llibre, el llibre d'en Josh Neelan, un llibre que es diu Cocina un pescado, de Planeta Gastro. I amb aquest llibre, el que intenta el cuiner, un cuiner d'alt nivell, un cuiner d'alta cuina, és maximitzar el rendiment de cada peix i fer-nos convèncer de que no hem de limitar a aprofitar només els filets. És una pràctica de ben segur mandrosa i negligent moltes vegades i si insistim en ella, en Josh ens diu que no ens exportarà el esgotament generalitzat dels nostres oceans. Com ja ho va demostrar-ho en Neelan en el seu primer llibre, Tot és peix, pràcticament qualsevol peix que estigui en bones condicions ens ofereix fins a un 90% de potencial aprofitable i deliciós. Un percentatge que representa quasi el doble del rendiment comúment acceptat. I què significa això? Doncs que de cada peix capturat podem obtenir el rendiment de 2. Capturant la meitat de peixos, dupliquem efectivament la producció mundial de peixos. Per tant, aprofiteu ara, vinga, va, que ja arriba la tardor, per fer bones coses, per fer bons pensaments i, sobretot, per aprofitar del que això es tracta, de no llençar menjar.
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer.
Vinga, va, per molts per tot.
Un lloc on hi cap tothom.
La vida és...
I després d'aquesta introducció del llibre Cocina un pescado, de Josh Neelan, anem a fer aquest pica-pica de la cuina catalana, aquest pica-pica de la nostra Fonda d'aquí Catalunya Ràdio, que ja la tenim en podcast al segon programa d'aquesta temporada. Vinga, va, vinga, va. Anem cap a la Guia Virgínies de la cuina catalana. Farem un parell de trucades. Un parell de trucades que són per posar allò positivisme al món. Una amb en Joan Roca, que volem saber com s'ho fa per poder ajudar a la gent d'Ucraïna. I després amb una persona que aquí a la Fonda ja ha vingut unes quantes vegades, amb l'Ada Parellada, que ens parlarà del Gastro Recup. Després parlarem una miqueta de vi. I avui, el reportatge, què farem? Doncs anem a Barcelona, no ens movem, eh? Avui anem a Barcelona, una miqueta més avall, perquè volem parlar amb un emprenedor que amb 20 i pocs anys i només amb 2 anyets que porta el seu projecte ha passat de fer pastissos de formatge en una dark kitchen a tenir-ne una molt a propet, d'aquí a molt poques setmanes, molt a prop d'aquí, de Catalunya Ràdio, en John Cake, els grans pastissos de formatge de Catalunya. Comencem!
La Fonda, amb Pep Noguer.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
I ja tenim a punt l'Òscar Gómez, del blog de cuina.net. Òscar, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, Pep.
Bueno, què, bon dia a tothom. Com han anat aquestes vacances?
Doncs aquestes vacances han anat molt bé. He sigut molt feliç a la taula i amb els meus. I bé, estic també encantat de que torneu a deixar-me col·laborar aquesta temporada.
Has corregut la Seca, la Meca i la Vall d'Andorra, eh?
Sí, sí, sí. Bueno, però es tracta una mica d'això, no? El que ens agrada a les vacances, que les podem de tirar per el que el cos ens demana i en el meu cas doncs, m'agrada recórrer restaurants i cuines.
Doncs mira, si et sembla, amb aquesta ruta de que fem nosaltres per restaurants de la Guia Virgínies de la Cuina Catalana, ja ens ve de gust que ens vagis parlant del primer restaurant aquesta temporada de La Fonda en podcast, que jo no sé cap on anirem, a cap amunt o cap avall?
Doncs avui, des del meu punt de vista, anem a prop, anem al mig, és a la Garriga, al restaurant Binòmic.
Ah, el Binòmic, molt bé, molt bé. Mira, sí. Ja està bé perquè moltes vegades, diguem-ne, una cosa és allò, poblacions, allò de cuina tradicional i així, o cuina d'avantguàrdia en una ciutat, també hi ha cuina d'avantguàrdia en pobles, eh? Però sí. A vegades allò, als voltants de Barcelona, sembla que no hi hagi bons restaurants i n'hi ha molts de bons restaurants.
Mira, Pep, si em deixes resumir-te, que és molt resumir un restaurant en tres idees, jo del Binòmic diria que és un restaurant d'alta intensitat gastronòmica perquè sap combinar la cuina contemporània, el que tots tenim al cap com a cuina contemporània, no pas vanguardia, però sí contemporània, amb una mirada històrica i profunda. Després, amb algun dels plats, veuràs, crec que m'explicaré bé amb què vull dir amb això. Després, tot el que pot, en Pau, el Pau Gené s'ho fa a casa. I això també és molt interessant, les salses, fa hidromels, fa granissats, fa fermentats, i això li dona un extra, un plus, que enriqueix molt la seva cuina. I la tercera idea que m'agrada és que, a part de que fan servir producte de temporada i de proximitat, tenen la màxima aquesta del bonet i just, també treballen amb el quilòmetre zero, l'associació de cuiners de quilòmetre zero, i són del col·lectiu Cuina Vallès Oriental. Aquestes tres idees jo crec que són una bona pinzellada que dona pistes de com és el Binòmic.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Clar, aquí pots menjar molts plats diferents, però jo no sé amb què et quedaries tu, si haguessis a fer allò, un primer, un segon i un postre.
Ostres, un primer, un segon i un postre. Mira, doncs, la bacora curada amb ametlles i cireres, que és el que posa un praliner d'ametlla marcona, la bacora se la curen ells, i la salabronca de sal ratllen a les oves, tipus botarga italiana, per sobre, i llavors li dona un punt iodat i salat molt interessant al plat. Si m'haig de quedar amb un segon, parlaria del porc rostit, cruixent, amb la vergínia blanca escalivada i una salsa que està feta amb els ossos, amb cafè i estragó. Aleshores, aquesta combinació jo la vaig trobar espectacular. I bueno, deixa'm dir també abans de les postres que tenen una sopa de Sant Santa Maria, una recepta que en Pau va treure del llibre L'ètica del gust, que el mestre Santa Maria l'anomenava sopa de musclos de litoral català, i el Pau l'interpreta afegint una miqueta d'algues, i la veritat és que és una sopa fantàstica.
Doncs entra a la Guia Virgínies de la Cuina Catalana, al restaurant Binòmic del carrer dels Banys número 60 de la Garriga. Moltíssimes gràcies, Òscar Gómez.
A vosaltres, un plaer.
Que vagi bé.
Adéu.
Que per què ens agraden tant els torrons i xocolates, Virgínies? Perquè són fruit de la més exigent qualitat, un brillant equilibri entre tradició i innovació, perquè et submergeixen dins d'un món de noves sensacions. Perquè sempre que compartim torrons i xocolates, Virgínies, gaudim d'un petit plaer de la vida. I perquè fan que ressoni dins nostra una sinfonia d'emocions d'alta cuina. Que per què som incondicionals de Virgínies? Doncs perquè Virgínies és sabor i emoció.
La Fonda, amb Pep Noguer.
I avui volíem fer una trucada a un gran amic del programa i un gran amic personal al qual he compartit una bona colla d'anys de la meva vida a la cuina, perquè ha sortit una notícia en la qual es titula així com "Els germans Roca es recapten fons per l'ajuda humanitària a Ucraïna". I sabent que hi ha tants i tants cuiners i cuineres que passen pel celler de Can Roca durant tot l'any, dic, saps què? Anem a trucar en Joan que ens ho expliqui això. Joan, molt bon dia!
Molt bon dia!
Moltes gràcies per atendre la nostra trucada, que t'hem tret d'un dinar avui, eh?
Estic a Madrid, sí, amb un compromís i sí, estem aquí compartint també amb cuiners de diferents llocs del món que ens hem trobat aquí i, per tant, ja que tu em truques per parlar d'això, només faltaria, els deixo una estona i torno, o sigui que encantat de parlar amb vosaltres.
Els germans Roca, la família Roca, sempre heu sigut molt, diguem-ne, molt amants de poder ajudar amb tot, no? Ja des de sempre a Fontejau, a Taialà, el barri de Girona, sempre s'ha fet el dinar per la gent gran, però tot això, a mesura que us heu anat fent grans, també tot ha anat agafant magnitud, no? I ara tenim això, no?, aquesta guerra que tenim aquí a Ucraïna, que vosaltres també voleu posar el vostre granet de sorra. Com ha anat això, Joan?
Bé, això ha estat a través d'en Jordi, que doncs, té un amic, un cuiner, que és d'Ucraïna, i que bé, ja feia un parell de mesos que estaven doncs, intentant organitzar aquesta, en fi, aquesta iniciativa que té, sobretot, l'objectiu de recaptar fons, com deies, per dues organitzacions humanitàries, però també donar visibilitat al problema i també donar visibilitat a la cuina com una eina de connexió de cultures i una eina per la pau i una eina que també a vegades, quan podem, com bé deies, i sempre que podem, no sempre que voldríem fer molt més sovint, podem ajudar i podem fer a través de la nostra feina en fi, coses que tenen a veure amb la solidaritat i amb la connexió de pobles, que en aquest cas doncs, el poble d'Ucraïna ens necessita i som a prop. Però ja dic, tot ha vingut donat perquè en Jordi i aquest amic seu que és d'allà doncs, han posat en marxa tot això i vam estar cuinant plegats al restaurant normal i ens hauria agradat poder fer el celler, però el celler ja... en fi, la programació de reserves és tan complicada que no ens vam veure en cor de poder organitzar allà i ho hem fet en el restaurant normal, que al cap ja l'ha fet. És el mateix perquè en fi, es tractava de cuinar plegats i de deixar algunes receptes que seguiran en el temps i que tot el que recapti d'aquests plats venuts doncs aniran cap allà.
Clar, estem pensant que això que deia, no?, que hi ha tanta gent, no?, hi ha tants cuiners i cuineres arreu del món que venen començant per fer pràctica segurament, no?, d'altres escoles aquí a casa vostra, que després alguns es queden i tot això va agafant un posi, no? Clar, jo m'imagino, per exemple, que una cuina tan diferent i tan llunyana com és, per exemple, l'ucraïnesa, o sigui, aquests plats, el berenicki i el kilf cake, de ben segur que la gent li sobtarà, no?, trobar-lo normal.
Bé, però, per altra banda, com molt bé dius tu, el celler és pòsit de cultures. Tu saps, la nostra cap de I+D, el celler de Can Roca, és una noia de Corea. Que te coneixes molt bé, la Choi, i per tant, alguna cosa de tot aquest bagatge cultural del que es va impregnar al celler queda en la cuina que fem, i aquesta experiència amb aquests cuiners doncs, ens servirà, i alguns plats, potser no exactament el mateix, però alguna inspiració, alguna tècnica d'aquest merengue de nacars que fan, i aquesta crema àgria fumada, en fi, totes aquestes cosetes, o sigui, no, potser no tant el plat sencer, però sí parts d'ell es quedaran amb nosaltres per sempre, perquè, en fi, la cuina és, com dèiem, això, és un pòsit de cultures que van passant pel celler i que al final fan que la cuina sigui molt més complexa, molt més rica, més divertida, en fi, que sigui més interessant i que faci doncs, que qui ens vingui a veure pugui gaudir de tot això.
Una frase que aquí a la Fonda utilitzem molt i que la vas dir tu és aquella de que la cuina és un llenguatge per explicar històries i aquesta sí, jo crec que és la filosofia de la Fonda d'aquí de Catalunya Ràdio, no? Per tant, tothom qui vulgui que vingui al restaurant El Normal d'aquí a Girona, al Barri Vell, on podrà tastar aquests dos plats i així també podrem posar dins el nostre conscient i també subconscient una miqueta el que està passant a una altra part del món que no és per oblidar mai, això, Joan?
Està clar, sí.
Moltíssimes gràcies, et deixem que tornis al dinar.
Al contrari, un plaer.
Ens veiem aviat. Salut.
Una abraçada. A veure.
La Fonda de Catalunya Ràdio.
Si fa un moment parlàvem amb en Joan Roca d'aquest projecte, d'aquesta iniciativa que han tingut al restaurant normal, volem parlar també d'una altra iniciativa que no és el primer any ni el segon, sinó que ja és una d'aquelles que, mireu, ja fa molt temps que es fa i em sembla que tenim anys per fer-la. I es tracta d'una iniciativa de la nostra estimada Ada Parellada. Ada, què tal? Bon dia.
Molt bon dia. Contentíssima d'estar aquí a la Fonda. M'encanta.
Escolta, important. Hi ha moltes vegades que parlem de cuinar. Avui, al moment, al principi d'aquest programa, en parlàvem de la gran quantitat, diguem-ne, de peix que a vegades s'arriba a fer malbé. I tu això ho tens molt clar perquè ja fa uns quants anys que fas això que en dius el gastrorecup. Què és això?
Sí, el gastrorecup és uns àpats de denúncia contra el malbaratament alimentari, perquè és ingent, és un problema mundial en tots els aspectes, perquè no valorem els aliments, i això és un desori enorme, perquè el sistema importa més del que necessitem i perquè es llença moltíssims aliments, i això és un problema de residus. O sigui, tot plegat, tot el que envolta el malbaratament alimentari és un desastre, i hem de mirar de combatre-ho. Com ho combatem? Doncs la manera més efectiva és donar a conèixer aquesta realitat del malbaratament alimentari a tots els consumidors, perquè tots som part d'aquesta solució. De manera que dins de la cadena alimentària la restauració també hi té un paper fonamental i té un paper decisiu, que som nosaltres, els restaurants. I com ho fem? Doncs ho fem a través d'aquests àpats d'anúncia que es diuen gastrorecup, que és el que fem és que cuinem amb aliments que han estat rebutjats del circuit comercial, garantint, per descomptat, la seguretat alimentària. Això no en tinguis cap dubte. Per tant, el que fem és rescatar aliments que estaven descartats del circuit comercial per qualsevol raó, mida, o perquè s'havia trencat l'envàs, o perquè estaven pròxims a la seva caducitat, o raons molt diverses. Els cuinem amb tota la tècnica, l'ofici i l'amor, i els presentem a taula amb la intenció de que no hi hagi diferència entre un plat elaborat amb aliments convencionals o un plat elaborat amb aquest tipus d'aliment que no tenia un destí de taula, sinó que tenia el destí de l'abocador.
És que, clar, Ada, ja és trist, diguem-ne, quan veiem això, no? que un producte, per exemple, una poma,
sí,
per posar un cas,
sí, es descarti... Sí, després parlarem del peix, després parlarem del peix, que has començat amb el peix, i potser és l'aliment més crític o més que crea més susceptibilitats.
Clar, és que anava això, és dir, per exemple, que és curiós que, per exemple, una poma, perquè és petita o perquè té una forma que no és
ara,
comercialment, diguem-ne, agradable, doncs, va, la traiem. O, per exemple,
ja
aquesta
no
setmana...
Ja no arriba a mercat, aquesta.
Clar. O aquesta setmana, per exemple, em van passar una foto amb un brat, embolicat en una caixa de Pork Span amb el seu film, no? I dius, ens estem tornant bojos, no?
Totalment, això és un desori. És que el sistema alimentari s'ha de revisar de dalt a baix. Però, bueno, vull dir, tots són passos, eh? Aquest és un pas més. El gran èxit del gastrorecup d'enguany és que no és només una acció que impulsada per un únic restaurant que fins ara era Sempruniana, que ho feia de manera individual i absolutament espontània, diria, sinó que ara hem, gràcies al Departament d'Acció Climàtica de la Generalitat de Catalunya, gràcies al seu suport, ara ho estem escampant al territori. De manera que Gastrorecup és una marca per tothom, o sigui, per tots aquells restaurants que vulguin fer aquests àpats d'anúncia. Hem fet una guia per tal de que tu tinguis les pautes a seguir a l'hora de tirar endavant un d'aquests àpats i endavant. Ho fem aquesta setmana, ho fem del 27 al 30 de setembre perquè coincideix amb el Dia Mundial de l'Aprofitament Alimentari. Tu parlaves del peix només començar, i ostres, és començar fort amb el peix, eh? Perquè dius, ostres, el peix és d'aquelles coses que té la caducitat més curta i que té un perill més gran si no està tractat com s'ha de tractar, perquè és un peix que és un aliment amb una caducitat alta i molta toxicitat. De manera que nosaltres, quan parlem de malbaratament alimentari en el peix, ens referim a peix de descarte. És aquell peix que ja no arriba a mercat malgrat ser pescat.
I què és bo?
Perquè no té valor de mercat, diguéssim, no? Que no són coneguts o tenen massa espina, etc. I això és el que estem reivindicant, que tu un cop ho tens a la xarxa, sisplau, fes-nos-ho arribar al mercat perquè tindràs algú que ho sabrà cuinar, que per exemple som els restaurants.
El dia 27 ho feu al restaurant Sempruniana, el 28 a la Cava de Tàrrega, el 29 a Can Xapes a Cornellà del Terri i el dia 30 a la Ràpita amb l'Obert Guzmán. Clar, la gent que vulgui saber una miqueta més d'informació de tot això,
molt
pot
fàcil.
Fer, no? A la pàgina web.
Hi ha una
no?
web, s'ha fet una web, que això és una de les coses que hem d'agrair al departament, una web que ho explica tot, que es diu gastrorecup.cat.
Així és de fàcil, no? I tu què faràs? A veure, què cuinaràs? Saps alguna cosa ja?
No,
perquè, clar...
perquè anem al dia. Aquest és, també és un dels grans reptes, una de les grans... un repte i també un... Això ens agrada molt, perquè és un dia molt diferent, no? Llavors, anem a buscar el gènere. Com ens proveïm? Ens proveïm dels nostres proveïdors habituals, que hi ha hagut una evolució en tots aquests anys, no? Primer ens deien que no llançaven res, després ens feien donacions, nosaltres dèiem que donacions no en volíem, el que volíem era aquells aliments que descartaven per raons diverses, doncs ens, i ara ja ens entenem, ja m'ho fan arribar, perquè hi ha molta vergonya... acceptar que es llença, saps? O sigui, intentes amagar-ho, no vols mostrar el que es llença... Bé. I, per tant, ara doncs, ens proveïm dels nostres proveïdors, del comerç de proximitat i, en el meu cas, també del Mercat del Ninot, alguns proveïdors que hi tinc habituals. I del Mercat del Ninot, per exemple, m'arriba el bacallaner em guarda durant tota una setmana al final de la cueta del bacallà. I amb això doncs, em faig uns cigronets amb pil-pil de bacallà a vegades, no? Si tinc els cigrons. D'on te trauríem els cigrons? Doncs, per exemple, del paqui del davant, que se li ha trencat l'envàs dels cigrons, de les llenties o el que sigui, i en comptes doncs, de tirar-ho a la bassa, em poso un celo i m'ho dona. És a dir, aquesta és una altra de les grans riqueses, crear una xarxa que revalora els aliments, una xarxa que va extenent-se i comprenent el volum que significa el malbaratament alimentari i també una xarxa que enforteix la comunitat, el barri.
No, mira, farem una cosa, faig una proposta, Ada. Què et sembla si la setmana que ve vens a explicar-nos un parell de receptes per aprofitar a vegades productes d'aquests que tenim aquí? Així, com que tu ja ho hauràs fet, diguem-ne, el dia 27 ja hauràs treballat,
sí.
El dijous que ve vens aquí a la Fonda a explicar-nos-ho.
Meravellós, vindré feliç.
Sí?
Sí. Ho enfocarem més a casa.
Clar.
Perquè així doncs, ja es pot fer més ràpidament, no?
Clar, per exemple, aquí és una cosa molt, diguem-ne, molt curiosa, perquè tu fins al mateix dia no sabràs exactament què és allò que tens.
És un estrès, però també és un repte, i entre cometes, amb totes les cometes del món, és molt divertit.
Però hi ha una cosa molt important aquí, i és que tu sí que saps que emplenaràs, perquè aquesta és una activitat que jo he vingut algun any.
Sí.
I, escolta, és allò un ple absolut.
Sempre.
Allò, sembla el camp del Barça un dia del Barça-Madrid, això, eh?
És un ple absolut i a nosaltres ens dona una alegria immensa, perquè els primers anys sentíem a dir coses com però això ens farà mal, vols dir que... I aquest recel s'ha anat superant i cada vegada és menys habitual sentir aquests comentaris. I això vol dir que cada vegada som més conscients, tota la ciutadania, de la necessitat de combatre aquest desori sistèmic del sistema alimentari, no?
I, clar, és que...
I a valorar els aliments, perquè darrere de cada aliment no només hi ha un preu, hi ha un esforç d'un productor, hi ha una càrrega de CO2 i d'una motxilla mediambiental importantíssima, ha estat transportat, s'han emprat molts recursos naturals per fer créixer o produir aquest aliment, i per tant hem de retornar-li el valor, fins i tot el valor ètic, no? Perquè nosaltres podem triar què mengem, però moltes persones que aquesta possibilitat no la tenen i el problema que tenen és veure si mengen aquell dia.
Doncs va, encarregueu taula el 27 al Semproniana de Barcelona, el 28 a la Cava de Tàrrega, el 29 a Can Xapes, a Cornellà del Terri i el dia 30 a l'Obert Guzmán de la Ràpita. I si voleu més informació, www.gastrorecup.cat. No cal dir-te que tinguem moltíssima, moltíssima sort. De ben segur que ho tindrem ple, però de ben segur que també hi haurà molta gent que amb això, diguem-ne, tindrà una altra sensibilitat a l'hora d'anar a comprar.
Totalment. T'hi espero, Pep.
I tant que sí. I tant. Apunta, apunta!
La Fonda, amb Pep Noguer.
I avui toca a Barcelona, cap al barri del Born. He passat per un carrer que he vist una fàbrica, una antiga fàbrica de caramelos i dulces, que posa aquí no sé què, Mauri, que no sabia que hi havia hagut una fàbrica de caramels, però no vaig a aquest carrer, sinó vaig al carrer Assaonadors, perquè allà m'hi trobaré, a veure si aquí... Ah, mira, ja ho veig. Entro, a veure si veig aquest home per aquí. Sí, Joan García, bon dia.
Bon dia, bon dia.
Sí, si dic Joan García, potser molta gent no sabrà de qui parlo, però si dic John Cake, segurament que sí, no?
Sí, ara és més fàcil. Ja tinc un segon cognom i sembla que és el que s'ha quedat.
Això com els artistes, no? Com els que fan teatres, com els que canten, no? que es posen altres noms i llavors... jo no sé com et diuen a casa, John Cake o Joan García?
A casa, de moment, John. El de John Cake és la feina, no? Aleshores, intentem que es desvinculi una mica, que sigui John a casa.
Sí, sí, sí.
I els amics de ben segur que et deuen fer una mica la conya, no? Ja, perquè, clar, segurament que molta gent et va dient el John Cake, John Cake, John Cake, que a més a més sona molt bé, això.
Sí, els amics sempre estan amb la conya. De fet, el nom va néixer d'una conya d'un amic, de John Pastissets, anem a fer pastissets, i es va quedar el John Cake a través d'això, a través d'un amic que em va fer la broma.
Ets molt jove, tu, John. D'on vens? De quin món vens?
Bueno, la meva història potser és una mica llarga d'explicar, però jo vinc de l'enginyeria aeronàutica. Fa 4 anys ho vaig deixar tot, amb 27 anys, per posar-me a estudiar cuina. Vaig estudiar un any a Bellart. D'aquí vaig tenir la sort de passar per restaurants com la Tasqueria, l'Era, el Celler de Can Roca i Casagarres, i ara em trobo aquí, no?, amb un projecte que va començar ben bé fa un any i mig, gairebé 2 anys ja.
I com va ser això? Perquè, clar, jo recordo, clar, ara estem al 22, jo recordo fa 12 anys, el 2010, que es va posar de moda, i això ho diem, no?, es va posar de moda aquí aquell fenomen que als Estats Units, que a Nova York, que, bueno, tothom en menja, que són els cupcakes, no? Però allò va ser un suflé. Vull dir, avui en dia, d'aquelles botigues que fèiem cupcakes, ara no sé si en deuen quedar ni un 10%, no? Però ara estem en una altra moda, que aquesta sembla que sí, que no és un suflé, sinó que és un pa de pessic, i mai més ben dit, d'aquells que s'aguanta, perquè el fenomen dels pastissos de formatge ha vingut per quedar-se, no?
Home, és un fenomen que porta molts anys fent voltes, ja. Si pensem en els dos pastissos de formatge més antics que tenim aquí a Espanya, com marca d'aquí, són La Vinya i Zuberoa. Porten, em sembla que un 30, l'altre 35 anys en el mercat, i segueixen agradant. Com tot, jo crec que sí que és una moda en el sentit de que ara hi ha hagut un boom de llocs. No sé si passarà com amb el cupcake, però sí que imagino que això d'aquí 5 anys es desinflarà, com tot. Però és la història de sempre. Qui ho fa bé i fa un producte bo, crec que es pot quedar. Crec que sempre hi haurà un espai per productes bons, siguin modes o no. També ho pensàvem amb el sushi, i està ple de sushi tot arreu, encara.
Clar, mira, de fet, jo ja porto uns quants anys que a l'estiu, que molta gent aprofita, diguem-ne, per fer vacances, que és quan té, però també per ensenyar-les a l'Instagram. L'altre dia reflexionava i veia que cada any, els últims 3 o 4 anys, hi ha algun conegut, amic, que se n'ha anat a Japó precisament a la típica botiga, no?, a comprar un cotton cheesecake, no?, aquella botiga que només fan una tipologia de producte, no? No sé si aquí el John Cake en fas més d'algun, o com va començar això, perquè... Una cosa és, vinga, va, anem a fer pastissets, però això de dir, va, vaig a muntar un obrador, una botiga, on només faré pastissos de formatge, com va ser això, John?
Bé, això neix d'una manera molt accidental i accidentada, perquè quan torno a Barcelona i em poso a buscar una recepta de pastís de formatge, que jo tenia molt interès, doncs tinc en ment algú que ja està fent pastissos i que em ven 10 al dia, i penso, si aconsegueixo vendre 10 pastissos al dia, doncs puc sobreviure, puc fer d'això un negoci, i ja veurem. El que passa és que ràpidament, a través de les xarxes socials i a través d'una situació que és el confinament, que mig confinament, tothom està per les xarxes socials, està molt per telèfon, doncs fa una mica de boom. Aquest boom es converteix en fer 60-70 pastissos a la setmana els mesos de desembre i gener, que ja són uns quants, quan encara només he desenvolupat la recepta de 3 o 4, perquè tenia el clàssic, el de xocolata, el de formatge blau, i no sé si encara havia fet el de formatge de cabra. Crec que sí, però estava per allà de formatge de cabra i un d'Idiazabal que estava fent. Clar, això a través d'Instagram i a través d'emprenyar tothom, tots els instagramers, influencers, gent que parla de menjar, periodistes, toca una mica totes les portes, aleshores explota. Explota i ens trobem al gener, que l'última setmana ja faig 150 pastissos, s'incorpora l'Enrique, que encara segueix amb mi, i és amb qui iniciem més, a donar-li més forma a aquest projecte, ja n'estem fent 200-250 a la setmana, dues setmanes després s'incorpora la Sandra i ens plantem en fer 300-350 pastissos a la setmana. Clar, aleshores ens trobem amb tot això des d'un obrador compartit, ens trobem en el punt en el que té sentit no fer una botiga i comencem a buscar. Trobem una pastisseria que es traspassa aquí al Born, l'agafem i seguim fent el que hem estat fent fins ara, doncs pastissos de formatge, però cada vegada n'introduïm més. És veritat que aprofitem, i ja que tenim una pastisseria, doncs també repliquem productes que s'hi feien abans, com poden ser galetes o brownies, com a producte secundari sempre, i potenciem molt més els pastissos. Què vol dir? Que si abans en fèiem 5 a la carta fixa i un que canvia cada 2 setmanes, aquí tenim la possibilitat de, al tenir venda directa, anar variant molt. I aleshores aquí comencem a introduir diferents varietats, anem fent proves i totes aquestes proves acaben transformant en pastissos. I ara parlem de que en portem més de 120 ja a les nostres esquenes, 120 formatges diferents fets servir en pastís, que es diu ràpid, però és un any i mig de feina aquí, setmana rere setmana, intentant innovar o intentant buscar formatges que aportin una cosa diferent, que tinguin un gust diferencial, que siguin d'algun lloc en concret, d'alguna denominació d'origen o d'alguna regió, no? Que també permeti que el client, malgrat ser un monoproducte, pugui repetir i pugui gaudir de coses noves.
Clar, ara em fas pensar perquè fa molt poquet un ocellet m'ha dit, diu, ei, diu, saps que m'ha trucat en John Cake i que vol venir a la formatgeria a veure els formatges per veure si em pot incorporar algun al pastís, i em fas pensar en que en aquests moments que estem vivint, que moltes vegades parlem, no, de que els joves ho tenen molt cru, el moment que vivim i tot això per emprendre, ens en donem compte de que pot ser un moment, diguem-ne, complicat per alguns, però diguem-ne, precisament és això, no? L'emprenedoria, el fet d'aprofitar una cosa com va ser el Covid per començar d'una manera molt, diguem-ne, senzilla i molt humil, com pot ser un obrador compartit, però ara m'han dit que ja estàs buscant un altre emplaçament i tot.
Sí, de fet, el segon emplaçament ja el tenim, ara només fa falta construir-lo, per dir-ho d'alguna manera, i aquí ja, anem a dir que aquest obrador se'ns ha quedat petit, es va quedar petit ràpid, hem anat millorant i hem anat optimitzant de manera que sempre puguem fer més pastissos, però ens passa que se'ns acaben, no? Que hem hagut de frenar molt amb temes de publicitat i amb temes de màrqueting perquè no ens dona per atendre tota la gent que podem cridar, no? Ens hem frenat bastant. Aleshores, la idea que teníem l'any passat ja era, doncs, donar-li un punt potser una mica més gourmet, potser una mica més especial. Aquí no deixa de ser una pastisseria on t'emportes el teu pastís dins d'una caixeta o una barqueta i t'ho vas menjant pel carrer. El que volem fer és potenciar-ho com? Doncs acompanyant-ho amb bons vins, bons caves, bons xampanys, destilats, que també estem elaborant amb la destilateca, sempre amb la idea d'això, no? De fer un maridatge i de fer una proposta que sigui diferent, que tothom pugui seure a gaudir d'una experiència diferent, que crec que és el que busca més la gent avui en dia, no? Fa poc ho comentava amb algú i ara s'ha posat de moda pintar quadres mentre et veus una copa de vi. I al final jo crec que és una excusa que busquem, com podria ser qualsevol altra, com poden ser els tallers de ceràmica, en el tornar al món manual, en un món tan digitalitzat, tornar al món manual i fer una experiència totalment diferent que ens faci sortir d'aquesta bombolla a la que vivim, no? Aleshores, jo crec que el camí ha d'anar per aquí, en el sentit de la gastronomia, és oferir experiències diferents, perquè al cap i a la fi anar a menjar a un bon lloc, doncs n'hi ha infinits, menjar-se un pastís bo també n'hi ha d'infinits, però tenir aquesta experiència conjunta, doncs és el que volem posar en valor, i sobretot també posar en valor el formatge com un producte gourmet, que no és tan sols una pastisseria de barri, sinó que intentem anar una mica més enllà, buscar formatges com pugui ser un gamoneu, que són superartesanals, molt diferents, anar parlant formatgeries artesanes i poder oferir aquest producte, però ja dins d'un context que tingui més sentit i més encaix que dins d'una pastisseria. Sempre ho he dit, portar-te un pastís de formatge brie amb tòfona melanosporum que trobes al mercat per 90 euros al quilo fet pastís dins d'una barqueta, a vegades és com xocant, no? I és xocant en els dos sentits, en haver de pagar per un pastís amb tòfona en un format que potser no és l'adequat, en el que llueix més, i buscar aquesta manera, no, de que tingui tot una mica més de sentit.
Clar, però potser això també, el model va canviant, no? És a dir, fa un temps, si tu volies menjar una bona tòfona, si volies menjar caviar, si volies menjar, no sé, els millors productes, havies d'anar amb una tipologia de restaurant molt encotillat, alta cuina, estrelles Michelin, no? I en canvi ara pots menjar un bon entrepà amb un bon brioche amb llamàntol i caviar, i això, no? Menjar-te'l pel carrer. És dir, potser el model, diguem-ne, de restauració, de gastronomia, de consum, també està canviant. Vull dir, està molt bé que puguis menjar un pastís amb tòfona melanosporum d'aquí a un parell o tres mesos, no? Allò desembre, gener, quan tenim la bona tòfona, i menjar-te'l pel carrer amb una cullera de fusta o una cullera reciclable.
Sí, òbviament els models de negoci estan canviant molt, i sobretot l'alta cuina jo crec que està tornant més a tocar a terra, no? Al cap i a la fi, anar a un restaurant d'estrella Michelin on el menú són 150 euros més el que et prenguis de beguda pot suposar una despesa molt gran, però menjar-te un tros d'entrepà de llamàntol que potser et costa 20 euros, doncs és més assequible. Crec que també les xarxes socials han ajudat a que la gent vulgui accedir a aquests productes, i posar-los en un format de molt més fàcil accés té sentit. Fa poc em comentava algú que hi havia un restaurant que oferia les copes de vins a pes. Llavors podies prendre't 20 euros d'un Vega Sicilia, que potser d'una altra manera pagar una ampolla no la pots pagar, no? Però que tothom pugui tenir accés a tot, encara que sigui d'una manera més controlada, més reduïda o en un altre format. Però crec que al final tot aquest tipus de restaurants als que estàvem acostumats està canviant, però perquè el públic també està canviant. Està buscant coses noves, està buscant coses divertides, està buscant això, no? Un llamàntol que no sigui, doncs, servit a la manera tradicional o servit amb caviar, que te'l pots menjar en un entrepà i que també apreciaràs el producte.
Que no te l'hagis de menjar amb forquilla i ganivet, no?
Exacte, jo crec que és això també, no? El punt aquest de gràcia, que potser això és, no sé si és herència dels americans, no? De posar-ho tot entre dos trossos de pa, però sí que hi ha, jo crec que hi ha la tendència de que ara que tothom veu aquests productes i sembla que tothom els comença a conèixer, doncs facilitar l'accés en forma d'entrepà, en forma de pastís o en forma de què sigui, doncs és una manera de també acostar el producte a tothom.
John, fa uns dies vaig llegir que diuen que el 80% de les feines que segurament hi haurà d'aquí a 10 anys són feines que encara no existeixen, no? Què li diries tu a la gent que ens escolta, i sobretot als joves que ens escolten, de com és això d'un pensament fer un petit negoci, com dèiem, allò nascut en una cuina compartida, i en dos anys pujar tant aquest suflé, aquest pa de pessic tan bèstia, de que ja d'aquí pocs mesos obriràs una segona pastisseria molt diferent. És a dir, això, un com ho assimila, no? És com, no sé, com el simil aquell de que estàs jugant a tercera divisió, et veu algú, t'agafa pel Barça i amb 17 anys jugues el teu primer partit al primer equip, no? Com es fa això? És a dir, com es digereix això, Ian?
A veure, crec que és complicat de digerir, i tothom que s'hagi trobat en una situació així, al principi és xocant. I crec que sobretot s'ha d'anar molt de cap i pensar que això no és l'habitual. És a dir, no és l'habitual jugar amb 17 anys al Barça, no? Aleshores, si jo arribo al Barça amb 23, doncs seria lo normal, no? I és el Barça, que potser tampoc tothom hi arriba. Aleshores, crec que l'important és seguir el que a un li agrada i fer el que a un li agrada i pensar en el que a un mateix li omple, perquè crec que al final moltes vegades ens centrem en potser tenir una feina que ens doni de menjar i ja està, i la resta del dia veiem què fem, però a vegades se'ns oblida que la feina ocupa 8 hores diàries, qui més qui menys, i si emprens un projecte doncs segurament més. Aleshores crec que sempre s'ha d'intentar tirar pel camí que t'apassiona, i a vegades és complicat i segons qui doncs ho pot tenir molt més cru. Un artista avui en dia que vulgui dedicar-se a la pintura, doncs el camí és difícil. Però crec que hem d'aprendre també a ser perseverants, a ser constants i a perseguir el que ens agrada. Però sempre amb cap. Vull dir, jo sempre dic que a mi se'm va juntar tot. Se'm va juntar que el projecte va agradar, que tothom estava tancat a casa, que amb el Covid la gent es va acostumar a demanar menjar a domicili i potser no tothom tenia el costum, però com que no quedava un altre, s'hi van acostumar. La gent va començar a confiar en cuines cegues perquè al cap i a la fi era una imatge d'Instagram. Vull dir, la gent no sabia on cuinava jo, ni no sabia com ho feia. I aquesta confiança també es va generar. Tot aquest ecosistema dins del que va néixer el projecte de Young Cake ha ajudat molt a que arribi on ha arribat. Clar, també ens trobem amb que el New York Times del 2021 diu tendència gastronòmica d'aquest any, pastís vas cremat. Clar, és, aquí són una sèrie de cúmuls i una sèrie de coses que s'ajunten i donen peu a que tot això passi i passi a aquesta velocitat. Però crec que sempre s'ha de ser realista i sobretot s'ha d'anar amb peu ferm. En el nostre cas, podríem haver obert franquícies, se'ns va oferir la possibilitat d'anar a altres països a obrir coses i podríem haver inflat la bombolla, no sé, potser ens podríem haver multiplicat per 10, però al final jo vaig pensar que tocar de peus a terra i anar a poc i anar construint una cosa sòlida tenia més sentit que no aprofitar el boom, crear una cosa que potser era més efímera, no? Aleshores, jo crec que sobretot s'ha de tenir cap i les idees clares, i si no ho tenim cap, també deixar-nos guiar i deixar-nos ajudar per gent que potser conegui més els negocis, ja siguin consultors, siguin assessors. Crec que, sobretot si parlem d'hostaleria, crec que és un món tan complex que a vegades se'ns oblida el complicat que és gestionar un restaurant. Sembla que és una feina a la que s'embarca tothom. Tothom obre un restaurant, tothom obre un bar, i jo que m'hi veig ara penso quins nassos té la gent d'embancar-se amb aquestes històries que són tan i tan complexes i potser des de fora no ho semblen.
Avui estem aquí al carrer Assaonadors número 29 de la ciutat de Barcelona, aquí al barri del Born, avui parlant amb en Joan García, en Joan Cake, que va tenir una idea fa 2 anys i ara m'ho està fent passar malament perquè m'acaba de portar un carro ple de pastissos de formatge que acaben de sortir del forn i això no es fa i on?
Bueno, si vens a una pastisseria on hi ha pastissos de formatge, t'exposes això. Tothom que entra per la porta diu quina olor. Jo sempre dic que és perquè no marxeu d'aquí sense comprar, perquè és que, vull dir, és com us hem de conquerir, no? Per l'olfacte, pel gust i per la vista.
A veure, va, per algú que no hagi fet mai un pastís de formatge, què és el que hem de tenir en compte? Perquè clar, estem parlant d'una tipologia de formatge molt concreta, és a dir, evidentment hi ha moltes maneres de fer un pastís de formatge, però la que feu vosaltres, què hem de tenir en compte? Perquè són molt pocs ingredients i hi ha molta tècnica al darrere, encara que no ho sembli.
Sí, no és tan senzill, òbviament, perquè si no, si fos tan senzill, tothom ho estaria fent i tothom ho estaria fent igual. Al final, per mi hi ha diferents punts. Els més importants podríem dir que són la temperatura de cocció i com s'elabora la massa. A mi tothom que em pregunta, sempre diem que no donem la nostra recepta, però que tothom pot trobar una recepta de pastís de formatge que més o menys funcioni. Tenim la de Zuberoa és pública, la d'Estima és pública, la de Canyadió és pública i la de la Vinya és pública. N'hi ha moltes, la de Cava Marbella també em sembla que és pública. Aleshores, jo sempre convido a que ningú t'ho donarà tot mastegat, però si partim d'una recepta d'aquesta, sigui la que sigui, es tracta de fer proves. Punts clau per fer un pastís basc cremat, doncs per mi ha de tenir galeta. Això hi ha qui diu que no i hi ha qui diu que sí. Per mi ha de tenir una base de galeta i mantega. Aquí no cal complicar-se, una galeta Maria i una mantega de qualitat. Òbviament, com millor són els ingredients, millor és el resultat. I després una barreja on hi entra el formatge crema, els ous, sucre, farina o maicena o qualsevol cosa que vulguem fer servir per donar aquesta consistència. I en el nostre cas, formatges. Jo sempre sóc partidari de fer-ho amb algun formatge blau, que sempre són els que donen més gust i més fàcilment i presenten menys complicacions, però ens serveix qualsevol formatge triturat, qualsevol crema de formatge, fins i tot aquestes pastes de formatge que ja venen, de formatge Cabrales o alguna cosa així. I després el que hem de buscar és el punt que a nosaltres ens agradi. Hi ha gent que li agraden les coses més dolces i a qui li agraden les coses menys dolces, no? Aleshores, en base a fer proves i veure temps de cocció i temperatures, jo sempre recomano coure uns 220-230 graus i que la cocció sigui ràpida, de menys de 35 minuts si pot ser, i després deixar reposar aquest pastís. Ara en aquesta època que estem a 30 graus no es pot deixar reposar a temperatura ambient, sí que s'ha de baixar la temperatura amb nevera, però a l'hivern, per exemple, deixar-lo 2 hores fora, ja tenim un pastís atemperat i perfecte. I a partir d'aquí anar fent proves.
Clar, hi ha una cosa, Ion, que sempre, diguem-ne, els que busquem la tècnica perfecta per acabar, diguem-ne, amb aquella textura d'aquell pastís que cadascú, ara també m'he donat compte de que cadascú li agrada, em sembla que acabarem com el filet de vedella, no? Demanant el punt de cocció, no? Que si el pastís de formatge a l'interior ha de poder, diguem-ne, d'allò, que s'escorri l'interior del pastís de formatge, que no, clar, quan es tracta d'un tall, difícil, eh? Això, diguem-ne, que diguem-ne, potser tenim els pastissos de formatge de pastisseria i els pastissos de formatge de restaurant o de barra, és a dir, els que es tallen a davant del client, que bé, si el veus, diguem-ne, que està, diguem-ne, a l'interior, que és més líquid, no passa res perquè te'l tallen allà mateix, però el pastís de formatge de pastisseria ha de tenir una consistència diferent, que ara em fas pensar, Joan, que, clar, aquí, com deies, hi ha molta tècnica perquè, clar, cada formatge té un punt de curació diferent i, evidentment, té una humitat diferent. Llavors, suposo que les fórmules que teniu tenen un fimbreig, diguem-ne, de quantitats, de temps, perquè el formatge, doncs, no sé, parlant, per exemple, d'un formatge català com pugui ser, per exemple, què? Digue'm un dels que utilitzis aquí a Catalunya.
La gàrgola de la formatgeria El Miracle, per exemple, per posar un exemple.
Exacte, doncs, clar, aquest si té una curació de 3 mesos o el té de 6, varia una miqueta, no?
Clar, en aquest cas estaríem parlant d'un formatge cremós. Podem parlar d'aquest o podem parlar, per exemple, dels formatges blaus. Si fem servir formatge blau dins d'un pastís, es desfà, perquè són d'una textura tan cremosa que el pastís es desfarà molt més. Això ens pot ajudar o, segons si ja tenim el punt del pastís de formatge, que és el que volem, i afegim un formatge blau, segurament haurem de substituir una part de la crema de llet per formatge crema per així augmentar una mica la consistència. El que deies tu, de que els pastissos de restaurant poden ser més líquids, jo defenso que haurien de no ser tan líquids, segons com, veiem a vegades coses que et posen al plat i te les has de menjar amb una canyeta, pràcticament, però sí que és veritat que la restauració, o sigui, els postres de restaurant permeten una mica més aquest joc. Clar, nosaltres no et podem posar un pastís en una barqueta i que es faci per la barqueta, perquè no té sentit i perdràs la meitat del pastís, no? Però sí que és veritat que cada pastís té les seves peculiaritats. Pastís de formatge d'Idiazabal, que parlem d'un formatge curat, doncs, òbviament, s'haurà de buscar la manera que resulti més cremós perquè estem afegint una part sòlida molt més important. Sempre s'ha d'anar buscant aquest joc de textures.
Clar, ara aquí amb aquest carro ple de pastissos de formatge, que clar que una altra cosa que això ja, bueno, evidentment, té a veure és el gruix d'aquest pastís, és a dir, passa moltes vegades que quan penges una recepta, per exemple, a Instagram, a vegades et diuen, escolta, i el forn i a quina temperatura i quant de temps, no? Clar, no és el mateix que facis un pastís de 2 dits que un pastís d'un dit, Jon.
Clar, òbviament aquí tot juga, és a dir, el gruix del pastís afecta, perquè si hem d'arribar al cor de producte amb la temperatura adequada perquè no quedi líquid, no és el mateix fer un pastís que tingui un gruix de 3 centímetres que fer-ne en un motlle molt més gran i que siguin 2 centímetres. Clar, això depèn també de les receptes aquestes que he comentat, doncs segurament hi ha unes que busquen més volum perquè tenen més cocció, hi ha unes que busquen que sigui més petit o més fi el pastís perquè així quedi desfet per dintre però quedi fet per fora. Aquí realment són molts paràmetres el que afecten. Jo sempre el que recomano és, si heu de fer proves i heu d'anar provant i anar canviant la recepta, sempre mateixes quantitats, mateix pes, això sempre, i mateix motlle, perquè si no estarem fent proves i no arribarem enlloc.
Joan, va, vinga, anem a fer un rànquing, perquè clar, porteu aquí, el Joan, que hi porteu més de 100 tipologies de pastissos de formatge diferent, però de ben segur que tens el teu top 5, no? Quins formatges hi posaríem amb aquest top 5 des de que vas començar fins ara? Perquè ja vaig veient aquí que per una banda, aquí tots els teus companys ja van encaixant passissos de formatge que estan encarregats. Per l'altre tenim aquí els que la gent, quan obriu ara la botiga, ja podran començar a comprar a tall. Però què? A veure, va, els cinc que tallen el bacallà aquí al Joan Caic.
Doncs els cinc que a mi més m'agraden, jo crec que començaria per Cabrales, per la intensitat del formatge blau. Potser la meva llista són cinc blaus, però crec que aquest és un dels més bons. El clàssic nostre, que és el quatre formatges, potser jo no el posaria a la llista perquè l'he tastat moltes vegades, però segurament qualsevol persona que vingui de fora el posarà en un top 5. A mi un que m'agrada molt també és el de Torta del Casar. Crec que és un pastís superinteressant. Ens agraden molt també els fumats. Aquí posaria tant un que hem fet, que li vam dir al Gallec, que el fèiem amb formatge Sant Simón i Arzúa Ulloa, com a l'Idiazábal, que el tenim sempre a la botiga. Tenen coses molt diferents. I jo he de dir que a mi m'han enamorat els formatges suïssos. Sobretot el formatge Penzeller. Nosaltres els fèiem una Penzeller extra, que són super aromàtics. Tête de Moine va ser un altre que va triomfar i no paren de demanar-me des del que el van fer. Però crec que en general... Jo et donaria una llista de 5 blaus, però jo crec que aquí toquem una mica de tot i podem afegir tots els blaus que vulguem. Hem fet amb formatge picón, hem fet un més intens de Cabrales, fèiem un formatge de fulla blau que era també espectacular. Clar, els gustos són els gustos, els meus són aquests.
Clar, ara has d'aprofitar i començar a fer pastissos de formatge amb formatges catalans.
Sí, sempre he dit que el lloc on m'agradaria arribar és el quilòmetre zero. Jo el quilòmetre zero segurament el posaria a tota la regió espanyola, però sí que crec que és important donar valor al que tenim a prop. És veritat que abans parlàvem del nou local i parlàvem de contextualitzar. Crec que segons quins productes, que són més artesans, que potser són més cars i són més exclusius, tenen més sentit o més encaix en un lloc com pugui ser el nou local, on no te l'emportis posat dins d'una safata i puguis permetre't el pagar una mica més o potser valorar aquesta diferència que et pugui donar un formatge de proximitat, un formatge artesà. N'hem fet de catalans, per exemple, al Fòrum Gastronòmic de Girona em van presentar fets amb la gàrgola del Miracle, amb el claustre i amb el blau del juglar, i eren impressionants. I amb tupí, per mi, és un... Se m'ha oblidat abans mencionar-lo, però el formatge tupí, a mi en pastís, és un que em flipa. És veritat que no és per tots els públics, perquè la majoria de la gent, després d'una cullerada, ja en té prou, però crec que és una barbaritat de pastís de formatge, molt especial, però també d'aquí, de la nostra terra, òbviament.
Bueno, clar, és que hem de pensar també que quan mengem pastís de formatge ens hem de menjar, no sé, 250 grams de pastís, no? Podem fer un formatge que amb 50 gramets n'hi hagi brou.
Sí, aquí el tema de la regulació de les intensitats també és una feina que tenim, no? Perquè a vegades fas el de tupí sí que no el controlem, perquè creiem que el tupí en si ja és un formatge descontrolat en quant a intensitat, però per exemple amb el Cabrales sempre pensem, no? Ha de ser prou intens com perquè es noti el Cabrales, però no ha de ser tan fort com perquè no et puguis menjar un tros de pastís de 100-150 grams sense problemes. Aquí també entren en joc els vins, que abans en parlàvem. No és el mateix menjar-se un pastís ja que acompanyar un pastís de Cabrales d'un vi dolç, per exemple, que acompanyarà amb l'acidesa, ajudarà a netejar i farà que tot el pastís es pugui gaudir molt més.
A veure, què posem aquí al maridatge? Perquè clar, jo ara estic pensant que quan obris el nou, depèn de l'hora segurament, potser m'hi ve més de gust un escumós, un cava, un corpinat, un clàssic penedès, un vi natural, o potser depèn de si és al matí, potser me'l prendré més amb una infusió, o potser a la tarda o al vespre amb aquest... M'has dit un licor de formatge?
Sí, vam fer juntament amb la destilateca un licor de Torta del Casar, Trompetes de l'Amor i Nips de Cacau. En tenim una altra que està a punt de sortir i hem fet d'altres també de destilats amb la destilateca, ja enfocats a un cert pastís. El que dius és veritat, nosaltres intentarem acompanyar sempre els pastissos d'allò que més s'hi avingui. La idea sempre és jugar amb intensitats, no? L'acidesa ha de permetre netejar, però un pastís de Cabrales no ens el prendrem amb un blanc lleuger perquè no notarem el vi pràcticament, no? Aleshores s'ha d'intentar buscar fer un maridatge doncs, que acompanyi tant el gust com la potència. Això sempre és el anem a dir, el problema no és el problema, és la dificultat que ens trobem quan hem de fer maridatges amb 5 pastissos i 5 vins diferents, no? De que el pastís ha d'anar pujant en intensitat i el vi ha d'anar pujant en intensitat acompanyant-lo, no? Alguna vegada hem fet només amb escumosos i, clar, cada vegada ens hem d'anar a escumosos més envellits, més grans reserves o més reserves per contrastar amb aquesta potència de certs pastissos.
Ion, estem al 2022, imagina't que han passat 10 anys, estem al 2032, agafem un diari, hi ha una notícia que parla de Juncaic. Què t'agradaria que digués aquesta notícia?
A mi m'encantaria que d'aquí 10 anys sortís una notícia que digués Juncaic obre una casa rural amb un petit restaurant i se'n va a la muntanya. Sempre ho he dit que és el meu somni, muntar un petit restaurant sense cap mena de pretensió, amb una casa rural que acompanyi amb 8 o 10 habitacions. Sempre penso que he tingut la sort d'estar treballant a l'ERA, el restaurant l'ERA Castro Verde de Campos, i per mi allò, reduint el restaurant, és el model de negoci somiat. S'ha de fer sostenible, no? Però per mi allò és el somiat, no? Arribar en un lloc, sentir-te com a casa, que el menjar acompanyi, que sigui tot un... que puguis fer una escapada de 2 dies a gaudir, i ja està.
Ets feliç?
Sí, molt.
Ets feliç aquí i sobretot amb els teus companys de viatge, no? És difícil això, a vegades, d'obrir una cosa, no? I tenir aquest èxit tan rotund en tan poc temps. Com és això de ser tan jove i d'embrancar-te amb altres companys aquí i vinga, va, i que tot remi cap a la mateixa direcció, no?
Sempre dic que la part del personal crec que és la més complicada, és la més complexa, cada persona és un món i això realment es veu quan treballes mà a mà amb algú. Jo he tingut la sort de que les dues primeres persones que es van incorporar en mi al projecte són dos amics que tots ens vam conèixer estudiant cuina, havíem treballat junts, sabíem el que era treballar junts. Aleshores, les dues primeres persones que s'incorporen a aquest projecte, que són l'Enrique i la Sandra, ja no és que remin en la mateixa direcció, sinó que també remen amb les mateixes ganes, ho senten seu, i crec que això és el més important, no? Tenir un equip que senti seu el seu projecte, que senti que forma part de tot això i que creixi a la vegada que el projecte. És el més complicat, però en aquest sentit hem tingut molta sort, tant amb ells dos que segueixen aquí, i espero que segueixin molt de temps, com amb la resta de gent que se'ns ha unit a l'equip, perquè crec que és la part més complicada i ens està sortint molt bé.
Vinga, va, anem a agafar la llista de Crefa, que hi ha una molt bona colla de formatgers i formatgeres, i hem de fer formatges, pastissos de formatge catalans, John. Què et sembla? Fem el repte aquest de formatges catalans?
Doncs podríem plantejar aquest repte el 2023, que ara aquest any va una mica apretat, però el 2023 d'intentar com a mínim cada mes fer un pastís de formatge de Crefa, i jo crec que pot ser interessant, i ara que ho has dit, doncs ja m'ho apunto, anotem a la llibreta i segurament que l'any que ve treballem a fons perquè això pugui sortir.
Vinga, va, mira, fem una cosa, jo acabo el programa, arrenquem el cotxe i anem de ruta formatgera.
Genial, em sembla un pla meravellós.
Gràcies, John.
Gràcies a tu.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
La Fonda de Catalunya Ràdio.
I per acabar la frase d'avui, una frase del senyor Alexandre Dumas, que diu: es tracta del vi, és a dir, de la part intel·lectual del menjar. Les viandes són només la seva part material. Bueno, no sé si serà la part material, el que sí sé és que un bon àpat amb un bon vi, això fa feliços a tothom. A passiau!
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant. Faig una passa que em llença a l'aventura. Caic sense pressa guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. en l'univers de neurones enllaçades. Arriba el petó de la pólvora i la flama i esclata dins meu, omplint el meu cap de flors. Busquem tan lluny el que amaguem, el més profund, però avui he vist la sort que tinc amb tu. La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant. Buscant l'excel·lència perdrem la senzillesa, és pels cors més grans, ens cal parar i sentir que la vida és molt més gran. Si la visc al teu costat, no hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.